per sobre de 11:45 del matí. Avui a Instrucció de Guàrdia volem parlar dels cultius de marihuana. Ho fem amb el cap de la policia local, el senyor Josep Maria Escarré. Senyor Escarré, molt bon dia i bona hora.
Hola, bon dia i bona hora a tothom.
És difícil detectar cultius de marihuana, com en el cas de la setmana passada, on Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil van detenir 6 persones, una d'elles de Sant Cugat, en pisos de Rubí i Ripollet, per aquests casos de cultiu de marihuana?
Sí, evidentment és difícil, no és fàcil localitzar aquests pisos, doncs pisos de plantacions que puguin haver-hi inclús en medi natural, no? És a dir, no és fàcil. No és fàcil detectar-los. La gent pren moltes mesures de seguretat, els amaga, els tapa o busca alguna fórmula perquè no siguin fàcilment detectables.
Quan se'n detecta un de pis, s'aborda immediatament o s'espera un temps i s'estudia per veure quins són els moviments?
Aviam, aquest tipus d'investigacions no són investigacions que requereixin d'una intervenció immediata, perquè l'única cosa que podem aconseguir si fem una intervenció immediata és no tenir tota la informació del que realment està passant. És a dir, quan es detecta segons quins tipus de delictes, sobretot els delictes que no són flagrants contra les persones, contra la integritat física de les persones, doncs aquest tipus de delictes requereixen o convé tenir tota la informació per poder fer un processament de tota la tramitació, és a dir, poder saber d'on venen, com venen, on ho porten, com funcionen després per transformar aquestes plantacions en el producte final que han de consumir, és a dir, tot això. Aleshores, això requereix una investigació. I moltes vegades aquests tipus de delictes que no són, que no comporten violència contra les persones ni uns danys irreparables, doncs es deixa un temps prudencial mentre s'està fent investigació.
Un temps prudencial de quan parlaríem? O el que convingui.
Això és en funció del que dictamina el jutge. És a dir, la policia, quan tenim coneixement d'un fet delictiu, el que fem immediatament és posar un coneixement del jutge. En aquest cas no la policia local, perquè la policia local no té la competència en aquest aspecte, sinó que tenen els Mossos d'Esquadra. Aleshores, es posa en contacte amb el jutge, perquè tots els delictes han de ser posats en coneixement del jutge amb un màxim de 24 hores, i el jutge és el que determina com s'ha de fer la investigació.
I en aquest cas el cos de Mossos d'Esquadra, senyor Escarré, ho posa en coneixement del jutge per petit que sigui el delicte, perquè hi poden haver bandes que tinguin grans plantacions i poden haver bandes més d'aficionats, perquè ens entenguem.
A veure, sempre que la investigació ha de durar més de 24 a 48 hores, s'ha de posar en coneixement del jutge. És a dir, una cosa és una intervenció infraganti, que se'n diu, que no va més enllà del fet puntual del que ha succeït, i això podem posar l'exemple, per exemple, d'un fur, una estrabada. Això no té més investigació que el fet puntual que s'ha produït. Ara bé, un delicte que comporta doncs tota una infraestructura i tota una xarxa de distribució i tot un procés d'obtenció d'un producte final, evidentment, si tu no fas una intervenció, no fas una investigació, doncs et quedaràs sempre a mitges, no? I aleshores això és el que es posa en coneixement del jutge, perquè sigui el jutge el que decideixi com i marqui els terminis i el ritme de la investigació. No oblidem que hi ha un jutge instructor que és el que marca quina és la investigació. La policia judicial, en aquest cas els Mossos d'Esquadra pel que fa a determinats delictes, i la policia local, en els que també tenim competència, és a dir, la policia local hi ha una sèrie de delictes que tenim la funció de policia judicial i som els que instruïm tota la investigació. Doncs és el jutge el que ens marca, tant en un cos com a l'altre, com s'ha de fer la investigació i quins passos del que fem.
En casos com el de fa una setmana, en aquests pisos, com dèiem, de Rubí i Ripollet, on es localitzen 1.176 plantes de marihuana, 775 grams de bolets d'al·lucinogen i 54 grams de cabdells de marihuana, aquesta és una quantitat elevada? Hi ha també un límit de quantitat o una xifra a través de la qual el jutge dictamini més sentència que altra?
Aviam, el que ens marca la jurisprudència, evidentment, és una quantitat molt significativa, eh? No diré que és un delicte de tràfic internacional.
De fet, Mossos ja van dir que estava molt ben condicionada tot el pis i la instal·lació.
Sí, aquests pisos estan molt ben acondicionats i molt ben preparats. Fins i tot fan contractes de potència de llum per posar uns assecadors, uns ventiladors que posen, importants. Doncs el que deia, això és una quantitat molt significativa al tema aquest, no?
Les xifres que hem posat en qüestió són significatives, eh?
Sí, són significatives, sí.
A més,
pot comportar un volum de negoci important, sí.
Aquests detinguts també se'ls imputava delicte de defraudació de fluid elèctric, ja que la instal·lació que abastia aquestes plantes estava connectada directament a la xarxa pública. Aquest també és un fet habitual?
Bueno, és un dels indicadors que de vegades cal tenir en compte, és a dir, tot tipus de delictes, el delinqüent normalment, en segons quins delictes, no fa o es busca la vida per aconseguir energia o per aconseguir vehicles o per aconseguir... per mitjans il·lícits també, és a dir, ja que la faig grossa i tot ho faig amb el mínim cost possible, no? Des del punt de vista d'ells, no? És a dir, no tenen recursos per poder fer grans inversions i ho fan d'aquesta manera. Aleshores, doncs, bueno, doncs punxen l'enllumenat a la xarxa pública de subministrament elèctric, o punxen amb un altre particular i li fan un pont, o roben un cotxe per fer un desplaçament, o un camió o el que necessitin, o ocupen un habitatge o un local que no per fer l'assecat de les plantes, etcètera.
No sé si recorda, senyor Escarré, si a la nostra ciutat en els darrers temps s'hagin detectat casos de cultius de marihuana també.
Sí, fa uns aproximadament uns 2 anys i mig o 3, no arriba a 3 anys, jo crec que no. O sigui, igual hem estat dos... Ara mateix no tinc les dades.
Posem-ne 3.
Sí, no deu ser gaire més de 3 anys per detectar dins del parc de Collserola una plantació de marihuana, i vam fer una intervenció en la plantació de marihuana i després vam detectar-ne una altra que havia estat un altre espai on hi havia hagut una plantació de marihuana. No eren grans plantacions, tot ho hem de dir, és a dir, eren plantacions que comportaven unes quantes desenes de plantes, ara mateix no recordo si eren un centenar o una xifra així, però que eren suficients per tenir clar que allò era un tràfic de drogues. I abans em feia una pregunta en referència a lo que és el que es pot considerar que seria un consum particular o un límit que es podria tolerar sobre la tinença d'aquestes plantes o el cultiu d'aquesta planta. I el que ens diuen les jurisprudències o les sentències que hem vist fins ara és que una persona que té una planta a casa seva i cultiva una planta per ell, això no es considera un delicte de tràfic de drogues, perquè el consum està permès, el consum cadascú a casa seva pot tenir consum, i aleshores tenir una planta pel seu propi autoconsum, això no es considera un delicte. Ara bé, tot el que siguin quantitats que comporten, que evidentment van més enllà del que seria un autoconsum per la persona, doncs això sí que seria delicte.
Aquí entrem en un altre aspecte, el del cultiu en l'àmbit públic o en l'àmbit privat. Entenc que és més fàcil detectar un cultiu públic, com en aquest cas de Collserola, però potser no és tan habitual i cada cop més es fa a l'àmbit privat, en pisos.
En l'àmbit privat o dins d'una parcel·la d'un terreny que tingui un particular i que digui, escolta, jo dins del meu terreny particular doncs em cultivo una planta i tinc una planta per fer un consum propi.
En lloc de fer un hortet i faig un cultiu de marihuana.
Un cultiu per un consum individual, eh? És a dir, no pensem que el cultiu... Ara, si és un cultiu ja que comporta o que clarament es veu que allò comportarà una distribució posterior o que va més enllà del que és el propi consum, doncs és quan s'intervé en un delicte.
Senyor Escarré, cap de la policia local aquí a Sant Cugat, moltes gràcies per atendre'ns. No sé si volia afegir alguna cosa més al respecte.
No, doncs que amb aquestes coses ja estem mal a sobre. És un tema que realment la nostra societat doncs, té, cada vegada es va delimitant més, es va marcant més què és el consum, què és la teràpia i fins a on arriben... el dret de consum o de tinença d'aquests productes, i que cada vegada ho estem regulant millor en aquest aspecte.
Senyor Escarré, moltes gràcies i bon dia.
Molt bé, bon dia.
Tot seguit farem una pausa per la publicitat. Estem encara ja al final d'aquesta segona hora del Sant Cugat a Fons. Avui, com dèiem ja, en començar el programa, no ens podrà visitar la directora de la Biblioteca de Mirassol, Marta Pessarrodona, l'Anna Mael, en mode de substitució. El que farem és recuperar la secció de la setmana passada que fèiem amb el director d'Esprint Idiomes, amb el Jordi Van Campen, i on, si us recordareu, vam parlar de Josep Pla. La vida i l'obra de Josep Pla, tot seguit al Sant Cugat a Fons, després de la pausa per la publicitat.
Els temes de ciutat a Sant Cugat a Fons.